Són les 8 del matí. Bon dia des de Pals.
Supermatí, de dilluns a divendres, de 8 a 9.
A principis de març vam viure un temporal. Al sud de les platges de Palafrugell i especialment de Palamós i Calonge varen rebre de valent. De fet, els nostres amics de Ràdio Palamós encara emeten amb una antena d'emergència després que una espècie d'esclafit deixés la seva torre d'acer doblegada com si es tractés d'un xiclet de goma. Per tant, més d'un mes després, els efectes encara són molt visibles. Tant és així que només cal caminar per la zona boscosa de Castell per veure-ho. Els arbres caiguts i arrencats, com si algú amb una força suprema els hagués fet caure, es compten per desenes i fins i tot el dissabte vaig veure una imatge que em va semblar dantesca, de tres arbres suspesos només per una corda i amb un parell de persones buscant-hi ombra sense pensar que aquella corda podia cedir i podien morir esclafats. Tot plegat em fa pensar en la gestió de tota aquesta massa forestal que s'ha d'enretirar el més aviat possible i especialment amb la proximitat de l'estiu, si no volem convertir tota aquella zona en un polvorí. Però a qui correspon la gestió del posttemporal? Quins terminis se suposa que són acceptables per tornar a la normalitat al bosc? On va parar tota aquella fusta de pi? Comptant que la majoria del terreny forestal és propietat privada, fins a quin punt l'administració se n'ha de fer responsable i fins a quin punt no se li ha de poder exigir a la propietat que es faci càrrec de la neteja i manteniment del bosc després d'un temporal com aquell. De tot plegat, en parlarem amb el director tècnic de la Federació ADF de les Gavarres al Supermatí d'avui. Ara mateix són les 8 del matí i 2 minuts. Esteu escoltant el Supermatí, transmet Ràdio Capital de l'Empordà en connexió amb Extra FM, Costa Brava i Ràdio Bisbal.
Supermatí amb en Miquel 40.
I amb tot un equip de gent que anireu sentint al llarg d'una hora, però abans comencem escoltant en Martí Seguer, que ens porta com cada dia la previsió del temps, Martí.
Bon dia, avui esperem una jornada força assolellada i amb alguns núvols, sobretot a primeres hores del matí. Les temperatures es mouran entre els 22 graus de màxima i els 7 de mínima. I de cara al dimecres creixeran algunes nuvolades més intenses i notarem la baixada de les temperatures.
Gràcies, Martí. Doncs avui el dimarts, ha començat relativament assolellat. Tenim una temperatura de 9 graus positius a Torroella, Santa Cristina, Sant Feliu, a Pals, a la Bisbal, els tenim al Bons, els tenim a Monells. 9 graus positius, dèiem, per aquesta jornada que comença ara i aquí. Avui és dimarts, és 18 d'abril del 2017. Comencem! I la manera que tenim de començar és, com sempre, fent-ho repassant les notícies de casa nostra. Repàs exhaustiu a l'actualitat del Baix Empordà que fem com cada dia de la mà d'en Toni Celles i la Sílvia Pedret.
Tot el que necessites per estar al dia al Supermatí.
Hi ha satisfacció a l'hostaleria per una bona Setmana Santa. Toni, bon dia.
Bon dia. La Federació d'Hostaleria de les Comarques de Girona qualifica de desbordant la Setmana Santa pel que fa a l'afluència de visitants i l'ocupació, que en algunes poblacions de la Costa Brava ha superat el 90%. El bon temps, el calendari, la recuperació econòmica i la inestabilitat de països competidors són factors que expliquen aquests resultats. El sector preveu un dels millors estius de la darrera dècada.
El president de la Federació d'Hostaleria, Antoni Escudero, considera que ha estat una de les millors setmanes santes dels últims anys i ho vincula al bon temps i a la recuperació econòmica. Tot i això, el president dels hostalers gironins alerta d'uns preus molt ajustats, que donen poc marge de benefici. Escudero també apunta que els conflictes d'alguns països de la riba mediterrània, com Turquia o Tunísia, poden haver beneficiat les comarques gironines. La Selva Marítima és on més s'ha notat l'afluència de gent, mentre que a l'Empordà l'ocupació ha estat bona, però similar a l'habitual per Setmana Santa.
Les 8 del matí, 4 minuts, als càmpings també els hi ha anat bé.
Un altre sector que ha viscut unes festes amb una alta ocupació han estat els càmpings de les comarques gironines. Els bungalows han arribat al 90% d'ocupació i les places d'acampada s'han mogut a l'entorn d'un 80%, una xifra alta en comparació amb altres anys.
El president de la Federació de Càmpings, Miquel Gotanegra, ha destacat la recuperació del turisme autòcton. A més, també ha posat de relleu l'aposta del sector per la qualitat dels establiments, amb l'objectiu que el turisme valori el càmping com una proposta que va més enllà d'una estada econòmica a l'estiu.
Les 8 i 5, mobilització a Palamós contra la venda d'apartaments de luxe a la Pineda d'en Gori, Toni.
Una immobiliària ha posat a la venda 48 apartaments en aquest paratge natural situat prop de la Fosca. Els habitatges encara no estan construïts, però l'empresa ja els ven per preus a partir de 300.000 euros. Fins i tot ofereix visites als interessats. La promoció consta de dos edificis d'estil contemporani, amb jardins privats, dues piscines, pista de tennis i pàdel. Els apartaments més exclusius són àtics amb terrassa privada. Un grup de veïns contraris al projecte s'han mobilitzat per intentar evitar que s'hi construeixi i han començat una recollida de signatures. Amb tot, el projecte s'ajusta al Pla d'Ordenació Urbanística Municipal.
El POUM es va modificar l'any 2008 i llavors l'Ajuntament va arribar a una entesa amb el propietari del terreny. Segons l'acord, pot edificar la part superior, la més pròxima a Sant Esteve de la Fosca. El consistori insisteix que només es podrà construir en aquest espai, on ja hi ha altres edificis, i recorda que amb la modificació del POUM es va aconseguir que la part costanera de la Pineda d'en Gori, per on passa el camí de ronda, passés a ser terreny municipal.
Són les 8 del matí, 6 minuts. Jutgen una metgessa de l'Hospital de Palamós per un error de diagnòstic d'un pacient que va morir.
El cas d'un pacient que va morir per una dissecció aguda d'aorta que no li van diagnosticar a temps ha arribat a judici. L'acusació particular, exercida pels familiars del difunt, demana una pena de 3 anys de presó i 5 d'inhabilitació per una doctora de l'Hospital de Palamós, a la qual culpen de la mort del pacient per no haver-li diagnosticat a temps la patologia que patia. Es dona el cas que la mateixa metgessa ja la van jutjar per la mort d'un germà del pacient que ara ha mort.
En aquell cas, també per un error de diagnosi, per no haver-li detectat en la mateixa anomalia cardíaca que també va acabar provocant-li la mort. Llavors la justícia la va absoldre. El fiscal qualifica els fets d'una falta i proposa que la metgessa sigui condemnada a pagar una multa de 720 euros i a indemnitzar els familiars del pacient mort amb 45.000 euros. L'acusació particular l'acusa d'un delicte d'homicidi imprudent en el marc de la mala praxi professional i demana que la indemnització sigui de 110.000 euros.
Les 8 del matí i 7 minuts, el judici d'un home de Palafrugell que va matar el veí del mateix replà ja té data.
L'Audiència de Girona ha fixat pel 12 de maig el judici pel cas d'un home de Palafrugell que el 5 de juliol del 2014 va agredir mortalment un veí del seu mateix replà amb qui mantenia una mala relació. El fiscal sosté que els dos veïns tenien una relació d'enfrontament des de l'any 2009 i que s'havien denunciat mútuament fins a 14 vegades. Com a conseqüència, segons detalla el Punt Avui, el fiscal manté que l'acusat va prendre la decisió de posar fi a la vida del seu enemic. La mitjanit del 5 de juliol del 2014, els dos homes van protagonitzar un altre discurs.
La disputa va començar a la porta del domicili de l'investigat, que era a casa amb la seva esposa. Durant l'enfrontament, l'agressor va entrar al seu pis, va agafar un ganivet de 22 centímetres de llargada i les dues armes de foc, i va sortir al replà. Aquí es van barallar i l'acusat li va clavar presumptament el ganivet 3 cops al braç dret i 3 més al coll. La víctima va quedar ferida. Segons el fiscal, l'agressor ho va aprofitar i li va disparar un tret que li va causar la mort. El fiscal demana 23 anys de presó per un delicte d'assassinat i un altre de tinença il·lícita d'armes. També demana que indemnitzi la mare i els germans de la víctima amb un total de 350.000 euros pels danys morals ocasionats.
Són les 8 del matí, 8 minuts, acabem.
Supermatí!
La reconstrucció en 3D d'Ullastret convidada als congressos internacionals de Cleveland i Bologna.
La reconstrucció virtual en 3D de la ciutat ibèrica d'Ullastret ha estat convidada a participar en el Congrés de Patrimoni i Tecnologia Museums and the Web a Cleveland i la Conferència Internacional sobre l'Estudi Arqueològic de les Ciutats de l'Antiguitat Cainua a Bologna. El comitè del Congrés Museums and the Web ha seleccionat la reconstrucció en 3D de la ciutat ibèrica d'Ullastret com una de les propostes a incorporar al programa en l'apartat de Demonstrations.
Fins al 21 d'abril també participa en la conferència internacional Cainua organitzada per la Universitat de Bologna. El projecte 3D Ullastret permet al visitant viure l'experiència de recórrer els carrers d'una ciutat ibèrica de fa més de 2.200 anys. El responsable del Museu Arqueològic a Ullastret, Gabriel de Prado, destacava a Ràdio Capital que és una iniciativa pionera.
Realment és un projecte bastant innovador que es basa en conceptes com el Magic Box, la caixa màgica o altres conceptes que s'han aplicat en altres llocs del món, però que per primera vegada a Catalunya i podríem dir que arreu de l'estat espanyol s'utilitza en patrimoni cultural per poder ensenyar com era aquesta ciutat.
El projecte va ser realitzat gràcies al programa Patrimoni en Acció de la Generalitat i la Caixa i ja s'ha presentat a altres festivals dedicats a patrimoni cultural.
Això és tot per ara. Tornem amb el resum de l'actualitat més pròxima quan faltin uns 10 minuts per les 9. Fins després.
Gràcies, Toni. Gràcies, Sílvia. Ara passen 9 minuts de les 8 del matí. Però el resum informatiu del dia segueix perquè hem d'obrir el focus cap a la resta de Catalunya, Espanya i el món. I per fer-ho tenim a punt d'en Dani Cortés, que porta un resum exhaustiu de les notícies més destacades en aquest àmbit.
Supermatí, el programa que desperta l'Empordà.
Els observadors internacionals creuen que el referèndum de Turquia va incomplir els estàndards democràtics, Dani.
Bon dia, els observadors de l'Organització per la Cooperació i la Seguretat d'Europa i també els del Consell d'Europa denuncien la falta d'imparcialitat de la campanya. Però encara no s'han pronunciat sobre si els resultats s'hauran de considerar vàlids o no. Mentrestant, el Partit Republicà del Poble, que és el principal partit de l'oposició, denuncia irregularitats sistemàtiques i demana que s'anul·li el referèndum.
El jutge torna a citar Jordi Pujol Ferrusol el 25 d'abril després dels últims avanços en la instrucció.
El primogènit dels Pujols ja va declarar el febrer de 2016. Va ser llavors quan el jutge de la Mata li va retirar el passaport i li va prohibir sortir del país. Des de llavors han declarat tots els seus germans i nombrosos empresaris. Han aportat dades sobre el presumpte cobrament de comissions. A més, el jutge ha rebut nous informes de la policia en els quals s'acusa el fill gran dels Pujol d'haver seguit delinquint des que va començar la investigació.
Són les 8 del matí i 11 minuts. El Congrés debat avui si cita Mariano Rajoy o Alfredo Pérez Rubalcaba a la comissió sobre Fernández Díaz.
Les compareixences van arrencar el passat 5 d'abril amb l'exdirector de l'oficina antifrau Daniel de Alfonso i el propi exministre Jorge Fernández Díaz. Tots dos eren protagonistes d'aquella conversa gravada al despatx del ministre que mostrava suposades maniobres policials, mediàtiques i judicials contra formacions independentistes.
Les 8 del matí i 11 minuts... Podem treu al carrer un autobús que denuncia les relacions de poder a l'estat espanyol.
Hi han circulat Pablo Iglesias, Irene Montero i altres líders de Podem. Hi ha pintades les cares de polítics com Felipe González, José María Aznar, Esperanza Aguirre i Jordi Pujol, a més de personatges com l'extresorer del PP, Luis Bárcenas, l'expresident de Caja Madrid, Miguel Blesa, i l'expresident de la COE, Gerardo Díaz Ferran. També hi ha escrita una frase que diu: un got és un got, un plat és un plat i una màfia és una màfia.
La Tramabús, que així és com s'anomena aquest autobús, és una iniciativa que està molt bé, el que passa que potser també valdria la pena afegir-hi cares com les de Chaves i Grinyant pel cas dels Eros Andalusia, dels quals no se n'ha sentit a parlar massa més. Són les 8 del matí i 12 minuts. Detingut un suposat col·laborador en l'atemptat al metro de Sant Petersburg.
14 persones van perdre la vida com a conseqüència de l'atac. Les autoritats russes creuen haver detingut ara la persona que va entrenar el terrorista.
I acabem, el vicepresident de Trump amenaça Corea del Nord.
El vicepresident nord-americà Mike Pence ha visitat per sorpresa la zona desmilitaritzada que separa les dues Corees. Això en plena tensió amb el règim de Pyongyang pels assajos armamentístics. Allà, Pence ha afirmat que la paciència dels Estats Units s'ha esgotat i que totes les opcions estan sobre la taula en relació a les accions que podria dur a terme els Estats Units contra Corea del Nord.
No sé, ja veureu que aquests dos desgraciats ens portaran a una guerra amb Corea del Nord. Tot bé. Les 8 del matí, 13 minuts. Acabat el resum informatiu, només ens queda recordar-vos que si voleu estar al dia de tot el que passa a casa nostra, podeu fer-ho informant-vos a través del portal de notícies d'aquesta emissora. Podeu fer-ho a través de radiocapital.cat.
Tota l'actualitat de l'Empordà és a radiocapital.cat. Les notícies més pròximes, l'opinió dels experts, els sons i les imatges per saber tot el que t'envolta. Són a radiocapital.cat. Ràdio Capital és molt més a internet. Sempre que vulguis... radiocapital.cat.
La ràdio de l'Empordà.
Les 8 i 14, setmana intensa, anem a l'agenda. I diem setmana intensa perquè som a les portes d'un Sant Jordi que, a més, enguany cau en diumenge i, per tant, tot fa preveure que totes aquelles persones que pugin a casa nostra a passar el cap de setmana puguin omplir una mica més els carrers dels nostres pobles i ciutats. Per tant, som a la setmana de Sant Jordi. Volem saber les principals activitats relacionades amb en David Parreño.
Supermatí!
I comencem amb els llibreters que ens recomanen què es pot llegir per Sant Jordi, David.
Avui, la Biblioteca de Palafrugell convoca Joan Aliu de la Llibreria Mediterrània, Xavier Bataller de l'Esquitx, Teresa Calabuc, del Cucut, i Guillem Terribas, de la Llibreria 22, per fer recomanacions de Sant Jordi, avui a les 7 de la tarda.
Hi ha les últimes activitats del Festival de Fotografia de Torroella.
Aquest festival arriba aquest dissabte als seus últims grans actes. Durant tot el dia hi haurà una fira de fotografia a la plaça de la Vila. El Museu de la Mediterrània inaugurarà a les 12 del migdia una xerrada de Pau Guerrero i a les 5 de Samuel Aranda, el fotoperiodista català que ha guanyat el World Press Photo. La jornada acabarà a un quart de vuit amb la projecció de la pel·lícula La Sal de la Tierra, de Sebastián Salazar. Salgado al Cinema Montgrí.
És un quart de nou, seguint hi ha una conferència sobre el Mas Gelabert.
Aquest mas, situat entre els municipis de Pals, Torroella i Fontanilles, centra la conferència que Baltasar Parera farà aquest divendres al Palau Solterra de Torroella. L'activitat està inclosa dins del cicle de conferències d'Història i Humanitats de la Fundació Vilacases.
I acabem aquesta agenda amb cinema català a la Bisbal.
L'Acadèmia del Cinema Català porta al Mundial de la Bisbal el documental Espanya en dues trinxeres, la guerra civil en color. S'emmarca en el cicle Gaudí un circuit per apropar el cinema català als espectadors d'arreu de Catalunya.
Gràcies, David. És un quart de nou. Seguim, no deixem de parlar de cultura. Perquè, com dèiem, és la setmana de Sant Jordi i coincidint amb aquesta setmana, lògicament no podíem no parlar de llibres i d'escriptors. I el que hem fet ha estat parlar d'una sèrie d'escriptors, els quals anireu coneixent al llarg de tota la setmana, i demanar-los, aquests escriptors, que ens recomanin alguns llibres. Per exemple, comencem parlant de l'Adrià Pujol, David.
Doncs sí, Miquel, comencem aquesta setmana de Sant Jordi i ho fem amb recomanacions d'escriptors i comencem amb l'Adrià Pujol, de qui recomanem el seu últim llibre, La carpeta és blava. Ja el coneixeu pels seus comentaris al Supermatí, un llibre que segueix el seu estil i que parla del collonar, aquesta forma tan empordanesa d'aprendre'ns les coses amb humor. Aquesta és la recomanació que ens fa.
Hola a tothom, sóc l'Adrià Pujol Cruells, escriptor i antropòleg de Begur, i us recomano per aquest Sant Jordi el llibre d'en Raül Garriga Said, titulat Els estranys, un llibre que no us decebrà, no perquè estigui ben escrit, que també, sinó perquè aborda un tema nou, encara que sembli estrany, que és el tema de les carlinades. Un llibre sobre l'estranyesa, sobre la impossibilitat de la comunicació, un llibre molt ben escrit, curt, que sempre és d'agrair, per mi el millor del Sant Jordi d'enguany. Gràcies.
També hem parlat al Supermatí amb l'escriptor Joan Gasull, David.
Doncs sí, Joan Gasull, novel·la L'intent d'atemptat amb bomba que a finals dels anys 60 va intentar fer volar la discoteca Tiffany's de Platja d'Aro. Es titula El pacifista que pretenia volar una discoteca i el publica Llibres del segle. Escoltem la recomanació que ens envia en Joan Gasull.
Bé, hola, sóc Joan Gasull i mira, recomano el llibre Les roses de Stalin, perquè és un llibre que va agradar, diguéssim, té un fonament històric, té un treball molt ben fet d'investigació i bé, ens dona una visió de la filla de Stalin precisament que és sorprenent, que és per mi almenys era desconeguda i em va interessar la lectura, a part que és un llibre molt ben escrit, de la Mònica Zagustava.
Seguim amb aquestes recomanacions literàries. Us recomanem llibres d'autors i al mateix temps aquests autors ens recomanen llibres d'altres escriptors. És el torn ara per la Judit Pujador, David.
La Judit Pujador ha fundat l'editorial Sidillà, a més d'haver publicat diversos assajos i novel·les. El llibre que recomanem és Catalunya Avui, el llibre de les sopes, els ranxos i les escudelles populars. I aquesta és la seva recomanació per Sant Jordi.
Soc la Judit Pujador i us volia recomanar dos llibres. Un d'ells és Incerta Glòria, de Joan Sales, que el trobareu a totes les llibreries, que és un llibre genial, que us recordarà les vivències dels vostres avis. I un altre és un llibre d'un canadenc, que és L'estrany cas d'en Barney Panofsky, de Mordecai Richler. És un llibre que va editar Quaderns Crema, intel·ligent, irònic i super recomanable. Us ho passareu molt bé.
Les 8 i 10 minuts, acabem. I acabem amb una última recomanació. Primer, la del llibre, la de l'últim llibre de la Roser Amills.
Doncs sí, Miquel, i acabem amb la Roser Amills. És una escriptora mallorquina que viu a Barcelona. D'ella recomanem diversos dels seus llibres eròtics, com Fes bondat o El Ecuador de Ulisses. El seu últim llibre es titula La batxillera, que protagonitza una dona intel·ligent que es va rebel·lar contra l'ordre establert dominant dels homes. Roser Amills ens recomana aquest llibre d'un altre mallorquí.
Hola, sóc Roser Amills i us vull recomanar un llibre d'un mallorquí, com jo, Sebastià Porteicla. El llibre es diu El dia que va morir David Bowie. Sisplau, llegiu-lo. Us divertireu i, a més, l'estimareu.
Recomanacions d'avui. D'entrada, us hem recomanat quatre escriptors: l'Adrià Pujol, en Joan Gasull, la Judit Pujador i la Roser Amills en els seus últims llibres, i al mateix temps aquests quatre autors us recomanen a vosaltres els seus llibres favorits per Sant Jordi. Totes aquestes recomanacions a partir d'avui les podeu trobar, com sempre, com és evident, a través del nostre web radiocapital.cat. 8 del matí, 20 minuts, un quart i 5 de nou. Com sempre, a aquesta hora, després de la cultura, anem al comentari. I al comentari hi anem sense abandonar la cultura i la lectura, ja que avui el comentari ens el porta en Carles San José i l'ha dedicat precisament a això, a llegir.
Molt bon dia a tots, espero que hàgiu passat una bona Setmana Santa. Avui us vull parlar de llibres. Bé, de llegir. Llegir sempre és bo, encara que només serveixi per aprendre a parlar millor. Entrenar la parla mitjançant la lectura, jo crec que ajuda a interioritzar paraules, frases, i ens reforcen a l'hora de discutir, per exemple. Les mancances lingüístiques ens treuen força quan discutim i sovint són motiu de discriminació, encara que sigui inconscient. Quan algú no parla prou bé, té un desavantatge. Això és així, malauradament. Amb això no vull dir que parlant s'arregli tot, ni que qui parla bé tingui raó. No, sovint la dialèctica aguanta, la realitat ho fa caure. I crec que saber parlar dona un poder que és desproporcionat a vegades. Però bé, és així, per tant, jo crec que està bé llegir. Està bé llegir el que sigui, el que us toqui de prop. Si us agraden les motos, llibres sobre motos. Si us agrada la cuina, literatura sobre cuina, n'hi ha de molta qualitat. Jo llegint m'ho passo molt bé. I d'aquesta manera aprenc a afrontar, per exemple, aquestes opinions quinzenals a Ràdio Capital, que la veritat que també em costen. Us recomano simplement dos llibres. Per exemple, Torero d'hivern, de Miquel Adam, per qui els agradi una literatura jove i provocadora actual. I també, no sé, m'ha encantat La finestra discreta, de l'Antoni Puigvert, un autor consagrat, un llibre d'articles, un nivell d'escriptura magnífic, un plaer pels sentits. Són només dues recomanacions, res més. Jo crec que llegir val la pena, ens ajuda a parlar, i això sempre és un avantatge. Molt bon dia.
Al comentar-li d'en Carles San José. I a un quart i mig de nou del matí estem a punt, tenim a punt l'entrevista d'avui.
Tota l'actualitat de l'Empordà és el Supermatí. De dilluns a divendres, de 8 a 9, estaràs més al dia de tot el que passa al teu voltant. El resum de les notícies més importants, comentaris d'opinió de personatges destacats de casa nostra, entrevistes amb els protagonistes de la notícia i el repàs a l'actualitat general perquè no te'n perdis cap detall. Tot el que necessites per estar al dia al Supermatí. De dilluns a divendres, de 8 a 9, a Ràdio Capital. I sempre que vulguis, a radiocapital.cat.
Senyor Gaspar Segués, bon dia.
Hola, molt bon dia.
En Gaspar Segués és el director tècnic de la Federació ADF a les Gavarres, i ho dèiem al principi, volem parlar amb ell sobre, d'entrada, com es presenta la temporada d'estiu, i també parlar una mica sobre les conseqüències de l'últim temporal d'ara fa un mes. Abans, però, fem una radiografia de la qüestió amb en David Parranyó. David.
Una tasca de conscienciació i de prevenció és la que porten mesos treballant les ADF, les agrupacions de defensa forestal. Un treball que també implica parlar amb els propietaris forestals i els ajuntaments. Aquests mesos previs de la temporada d'estiu són clau per evitar incendis.
Senyor Segués, bé, d'entrada, com estan els boscos de cara a la temporada que s'acosta?
Bueno, de moment, si no ens plou més, anem malament, perquè va haver-hi unes pluges ara fa poc, va créixer l'herba, va tirant, però ara, si abans de l'estiu no tenim allò uns dies de pluja, malament.
Escolti, just aquest cap de setmana, que hem tingut allò temps llarg, 4 dies, ens hem passejat una mica pels boscos de per aquí al voltant, i una de les coses que hem vist és, especialment a la zona de Castell i diguem-ne cap al centre sud de la comarca, hi ha encara les restes d'aquell temporal que vam tenir, de temporal del sud, que ens va venir ara fa un mes més o menys. Jo he comptat arbres caiguts per desenes, i la pregunta que em faig és, això donarà temps a que se'n retiri tot plegat?
A veure, sí que ja em consta que els ajuntaments hi estan treballant, vull dir, hi ha implicats diversos organismes que ho han d'anar fent. Sí que s'estava parlant en costes perquè assumissin el tema del que són els camins de ronda i així. Sé que també el Consell Comarcal hi estan treballant, vull dir que sí, que sí. Espero que sí. Uh-huh. El tema, Figueroa.
Sobre la titularitat o la resposta, o la responsabilitat, li pregunto també, entenent que la gran part de la massa forestal que hi ha al país és de propietat privada, hi ha alguna cosa que es pugui fer per no sé si incentivar o obligar, si fa falta, si fes falta, els propietaris a que es facin càrrec de la neteja d'aquests trossos de bosc?
A veure, el problema està que si és una propietat privada, és privada, vull dir, el propietari, si té uns arbres caiguts i no vol actuar-hi, i també té el dret a no fer-ho. Vull dir, l'ideal seria que ho fes, però bueno, és el tema de que si no té prevista una gestió no té per què fer-ho. L'altra cosa és si és un camí de ronda o així, ja és titularitat pública, vull dir, el que són camins clar públics, i si són privats, a veure, al final, si és seu el camí i no vol arreglar-ho, no té per què fer-ho. Mm-hmm. És que de vegades potser estem molt acostumats que els camins han d'estar tots arreglats, i és l'ideal, però a veure, al final és allò, no? Si és públic o és privat.
No, per això li pregunto, no? Digui, siguent propietat sí, privada, sí, en molts casos, fins a quin punt no... Quan es compromet la seguretat, i entenem que el fet que hi hagin molts arbres caiguts compromet la seguretat, o augmenta el risc d'incendi, quan es compromet la seguretat, deia, no sé fins a quin punt les administracions no podrien fins i tot arribar a obligar el propietari a que netegés aquests boscos, no?
Clar, és que és aquest el problema, fins a quin punt. En el que és un camí públic, que és de pas i tot, sí, els que hi pot haver un dret de pas, també. Però després podríem entrar que això, no?, que la gent, de vegades hi ha camins que són privats, passa qui passa tothom, diguem-ho així, els fa servir la gent pensant que són públics i tot. Ara, l'altra cosa és el tema de seguretat. Si és un tema de seguretat i algú s'ha fet mal, fins a quin punt la responsabilitat entraria la propietat, no? Uh-huh. Sí, el tema és això. Si és un camí que és de l'Ajuntament, o no s'han dit que és públic, és més responsabilitat de l'Ajuntament. Si és privat seria del propietari, però després hauríem d'entrada que si és privat, si està forçat a haver-lo d'adequar.
Tornant a aquest temporal de fa un mes, és que, disculpi que insisteixi tant en aquest temporal concret, sí, perquè és que insisteixo, em sembla que les conseqüències en el seu moment ja van ser molt contundents. Vostès van quantificar o van estudiar quines conseqüències precisament ha tingut aquest gran temporal de vent que ens va deixar un munt d'arbres per terra i quin és, més o menys, si el saben, el percentatge, diguem-ne, de tornada a la normalitat que hi ha en aquest moment?
No, la veritat no, perquè ja us ho dic, això és un tema més... Clar, si és per tema d'incendis, a veure, nosaltres el problema el tenim a la massa forestal, i la massa forestal encara, ho podríem dir, que encara pateix de la nevada del 2010. I està la gestió que encara és una cosa que afecta. Clar, aquest últim temporal, això és una cosa més... Potser és a la zona més turística, diguem, a la zona més d'afluència de persones, uh-huh, on nosaltres no entrem tant. És un tema més de pas i així. Al estar centrats en tema de foc, que això tampoc us puc dir que... No ens hi hem dedicat a mirar aquestes zones concretament. El primer dia sí que al ser una emergència, diguem, perquè havia compromès zones de pas, de cotxes i tot, sí que se'ns va demanar suport i vam col·laborar amb bombers i tot a recuperar-ho. A partir d'aquí s'hi han dedicat, ja us ho dic, més al tema municipal i les àrees de cada ajuntament dedicades a aquest tema.
Escolti, vostè em diu que encara arrosseguem conseqüències de la nevada del 2010?
Sí, encara hi ha, clar. A veure, potser aquesta va afectar, passa que potser es va veure... Aquesta es va veure perquè hi va haver aquells petits remolins, aquells caps de filó, que van afectar la zona de Palamós i el Friu, cap a la zona de Sant Feliu també hi va haver-hi, i clar, eren zones on la gent sol anar-hi, uh-huh, i van quedar vistos, no? Van quedar arbres caiguts i coses que la gent ha vist molt, però per exemple si entrem a la zona més de lo que és forestal, on la gent no hi ha entrat tant perquè ja és més cap a dins, encara hi ha restes de la nevada, que el problema és com es gestiona, i a més tampoc podem pretendre que tot el bosc sigui gestionat perquè seria una tasca ingent. Costa.
Sí, el que passa que és això que dèiem, no? Vull dir, si vostè ha començat advertint que si no torna a ploure tenim mala peça al taler de cares a la temporada.
Sí, però no podem pretendre que, a veure, no podem pretendre que gestioni tot, perquè primera això té un cost i el propietari tampoc ho pot assumir, i l'administració tampoc ho podrà assumir, i potser ens hem d'acostumar que, a veure, que el bosc hi haurà una part que és que la més, diguem, pública, que s'utilitza més, que estarà més gestionada, l'altra part es farà el que es podrà quan es pugui, i potser el que hem de començar a mentalitzar-nos és que hi haurà llocs que sí que ens interessa actuar per seguretat en cas d'incendi, o llocs que ens interessa que són claus perquè si hi ha un incendi tinguem oportunitats d'extingir, que són punts estratègics, i l'altre, la gent també ha de procurar que en cas d'incendi les seves propietats estiguin segures, que aquí és on estem incidint molt, que al final la gent ha d'atendre també la consciència de que ha de ser ell el que ha d'actuar. Si tu tens una casa a prop d'una zona forestal, potser hauries de fer els 25 metres tu, però fer-los ja, és que s'acosta l'estiu i la gent està mentalitzada a esperar que algú ho faci.
25 metres, entenc que és un perímetre de 25 metres al voltant de la casa, eh?
Exacte, sí. Al voltant de la zona de la casa, també el que són els accessos a la casa. Si hi ha una pista que arriba a casa seva, doncs que també tinguin, no sé, 10 metres banda i banda del camí netejats. Coses que haurien de ser de lògica, i que sembla que no ho són tant de lògica.
Sí, això li volia preguntar. Noten vostès que els propietaris d'aquests terrenys tenen interès o s'impliquen amb aquesta prevenció o no? O la gent en general passa del tema?
A veure, els de primera residència o la gent que ha sigut de tota la vida de pagès, que gent que ja està acostumada a això, ho té clar. A veure, els masos abans tenien camps al voltant per un sentit lògic, vull dir, la gent sabia que som una terra de foc i que has de preveure que un dia pot passar. El problema el tenim en segones residències, zones de residències i urbanitzacions. L'administració està treballant per poder, diguem, ara canviar les normatives i tot per assumir-ho a nivell d'ajuntaments, passa que també necessita la norma legal, no? Perquè moltes vegades trobaven que no es podia actuar. I un cop tot això fet, que és el que s'està fent, i suposem que a raó dels incendis de l'Empordà això s'ha accelerat bastant, vull dir, podran, clar, després haurem de veure, potser aplicaran taxes municipals per fer la prevenció i ho assumiran ells. L'altre problema és aquella persona que té una casa i que és que a mi m'agrada molt viure dintre el bosc i, bueno, perdoni, però és que encara que li agradi molt viure dintre el bosc, per seguretat vostè ha de tenir aquesta franja.
Clar.
Vull dir, aquesta lògica. Què passa? Que després, si no la té, doncs no es pot defendre la casa, ni bombers podrà anar-hi, ni ningú. Clar. I després, pa.
És a dir, vostè me diu que s'està treballant per canviar la normativa i que la normativa permeti que els ajuntaments accedeixin als terrenys per poder fer aquesta feina de manteniment, de neteja i de deforestació, eh?
Exacte, sí, em consta que s'ha fet una delimitació, primer de tot d'unes franges al voltant de les urbanitzacions, inclús dels municipis, bé, que marca quines són on s'haurà d'actuar. A partir d'aquí, amb la normativa nova que s'està desenvolupant, doncs els ajuntaments podrien assumir unes taxes, que fins ara el problema era com es feia això, i després diguem que l'Ajuntament és qui actuarà, i amb aquesta actuació després ja mirarem de garantir, bueno, ells miraran de garantir que hi hagin aquestes franges fetes. El problema ara és que no quedava clar qui ho havia de fer, com s'havia de fer. Hi havia urbanitzacions que eren recepcionades, hi havia urbanitzacions que no ho eren, que no eren municipals, diguem, que eren privades. Per tant, ho havien de fer els propietaris no s'entenien entre ells, i era complexa, i ara s'està tirant cap a un model que ho assumeix l'administració, però després, vull dir, haurà de repercutir, clar, el contribuent.
Escolti, vostè forma part de l'ADF, de la Federació ADF de les Gavarres. Parlem una mica dels ADFs. Entenc que vostès són una entitat, diguem-ne, d'utilitat pública, però formada per voluntaris, bàsicament.
A veure, les ADFs estan formades per propietaris forestals i ajuntaments. Vull dir, és un ens especial que neix a partir de la llei forestal del 88, que es va crear justament perquè serveixi per coordinar. Clar, per una banda tenim el propietari que té els boscos i per l'altra banda l'administració, que també està interessada en què es faci la prevenció, i tots dos. I és en aquell punt on hi havia la fricció, no? De que, clar, moltes actuacions s'han de fer en zona de propietaris. I es va crear aquestes entitats perquè gestionessin això, facilitessin la gestió, i a la vegada perquè en cas d'un incendi pues, participessin tant amb la vigilància com amb la intervenció, no? En donar suport a bombers.
Jo veig, els segueixo a vostès a Twitter i de tant en tant, sí. Els segueixo, a més nosaltres també utilitzem les muntanyes, tot i que sigui per posar-hi uns repetidors, però per tant, diguem-ne, conec una mica les infraestructures que feu servir de control. La meva pregunta és, els recursos amb els quals vosaltres feu la vostra feina, teniu suficients recursos per poder desenvolupar aquesta feina, i d'on surten aquests recursos i d'on haurien de sortir si en fessin falta més?
Sí, perdona, que abans m'ho havies preguntat, també m'havies dit el dels voluntaris. A veure, els recursos principalment venen de les quotes de l'administració. O sigui, a veure, hi ha algun propietari que col·labora portant coses, però principalment els ajuntaments posen una quota de diners perquè l'entitat pugui desenvolupar. Vull dir, perquè ells són socis, potser de les poques entitats que l'Ajuntament és soci. I amb aquests diners i altres subvencions que poden venir de la Generalitat, de la Diputació de Girona, doncs nosaltres podem desenvolupar la tasca. L'altra cosa és que tenim el cos de voluntaris, que gent que voluntàriament, usuaris del bosc, diguem, que s'estimen el territori, que venen a dedicar hores del seu temps lliure a nosaltres. I a l'hivern el que fan és ajudar a mantenir espais que ens interessen més més que les franges, que això és un tema més municipal, el tema de punts on bombers es pugui refugiar, diguem, en cas que hi hagi un incendi, a mantenir les senyalitzacions, a mantenir els camins oberts, perquè moltes vegades es van tapant i ens interessa tenir els oberts. Després, quan ve l'època de l'estiu, doncs s'incorporen en vigilància. Vull dir, ajuden a fer vigilància durant el dia, tenim gent contractada amb subvencions i gent que ve voluntària que s'afegeix a aquesta gent perquè es pugui fer, i en cas de necessitat doncs s'incorporen a donar suport. Vull dir, un pagès que ve a ajudar amb el tractor i la cuba, a una persona de ciutat que està amb les condicions i pot venir a ajudar, doncs, no sé, agafar eines manuals i ajudar a preparar per fer qualsevol actuació que digui bombers.
Està clar. Senyor Segués, on acaba la vostra responsabilitat o la vostra feina i on comença la del cos de bombers, estrictament?
A veure, qui té les competències d'extinció és bombers, són ells. Nosaltres els anem a donar suport. Nosaltres ens dediquem o a la part de conscienciació, que també bombers la fa, igual que la pot fer també els del Departament d'Agricultura a través de gent rural i així. Vull dir, però com que som un cos que està una mica durant l'hivern, diguem que donaríem més suport a gent rurals, agricultura, a la banda de prevenció d'incendis, diguem, a fer treballs forestals, i quan arriba l'estiu, diguem que ens dediquem a donar més suports a bombers. Però qui té la responsabilitat i qui dirigeix un foc i qui és el que fa l'extinció és bombers. Nosaltres el que fem és, si arribem primers, comencem a fer el que bonament sabem, quan arriben ells assumeixen la coordinació, i a partir d'aquí el que ells ens diguin. Si ens diuen tractors cap aquí, si agafeu eines i aneu allà, doncs cap allà.
Sou una mica la frontissa, no? La xarnera entre el cos de bombers, diguem-ne, i la societat a l'hora de treballar un incendi.
És la implicació amb ells.
Senyor Segués, una última qüestió relacionada amb tot això. Vostè m'ha dit abans, si no plou, tenim mal assumpte. Sí. Han consultat o tenen algun tipus de mapa o de predicció meteorològica que apunti si plourà, si no plourà? Podrem estar tranquils?
A veure, si me pregunta, normalment quan me pregunta quina predicció hi ha, jo sempre dic que ho sabrem a l'octubre, perquè sempre és molt curiós, hi ha dos grans models de predicció a mitjà termini, l'americà i l'europeu, i normalment es contradeixen una a l'altra, és d'aquelles coses que...
Vaja, i vostès, n'hi ha algun d'aquests dos que facin servir, que els hi funcioni millor que l'altre?
Sincerament, no me'n refio molt, el que intentem és preparar-nos amb el pitjor, perquè ara us podria dir una cosa, i la veritat no, ara no els he consultat, ni és que ja m'he acostumat a no consultar-los, sinó anar al dia a dia, tenir la feina tota la que puguem fer, i el que veiem és això, si ara el mes de finals maig, juny, ens fa una ploguda d'una setmana d'aquelles que empapi, que el terreny agafi aigua, ens podem trobar en una situació a finals de juny que sigui complicada, i és això, és el problema, tindrem molta disponibilitat d'herba, de tot ja a punt sec, i això ens ho complica. I només podem comptar amb la gent, amb que tingui seny i que ningú faci res estrany.
Senyor Gaspar Segués, director tècnic de la Federació EDF a les Gavarres, gràcies per atendre la nostra trucada i vaja, confio que per necessitat no haguem de tornar a parlar com a mínim fins a l'octubre, que pugui ser per fer balanç d'una temporada.
Esperem que sigui així.
Que vagi molt bé. Adéu-siau, bon dia i sort.
Merci a vosaltres.
Bon passen dia. 9 minuts de 8:45 del matí.
Supermatí, el programa que desperta l'Empordà.
Bon dia, comencem la secció de tecnologia i oci digital d'aquesta setmana parlant un cop més de seguretat, perquè un grup d'investigadors de la Universitat de Newcastle, al Regne Unit, han descobert que és possible esbrinar el número PIN d'un telèfon mòbil només amb la informació procedent dels sensors que utilitzen el GPS. Per demostrar-ho, han desenvolupat un malware equipat amb una xarxa neuronal que descobreix el PIN al tercer intent en el 94% dels casos. La investigació, que s'ha publicat a la revista especialitzada Springer Link, se serveix de dos sensors presents en tots els smartphones actuals, l'acceleròmetre i el giroscopi, que detecten respectivament la velocitat de moviment i la direcció. Mitjançant links fraudulents, els autors de l'estudi van aconseguir introduir en els telèfons un arxiu a través dels principals navegadors i almenys Apple i Mozilla ja haurien solucionat el problema. Un cop dins del terminal, el virus aprofita una bretxa de seguretat dels sensors per introduir-hi una xarxa neuronal que extreu tota mena de dades sense requerir cap autorització per part del propietari. També parlem avui d'una polèmica, la de l'anunci de Burger King, que ha reobert el debat sobre la tecnologia, la publicitat i la privacitat. La companyia ha fet un anunci que activa expressament i sense permís l'assistent personal de Google. L'anunci fa servir l'expressió OK Google, que accedeix a l'assistent en els dispositius dels usuaris que tinguin activada aquesta opció. L'actor diu concretament la frase OK Google, que és una hamburguesa Whopper. En sentir aquesta ordre, l'assistent s'activa i comença a llegir les primeres frases de la definició de la Wikipedia sobre l'hamburguesa estrella de la marca. De fet, si estàs sentint aquesta secció, és possible que el teu assistent també s'hagi activat. La reacció contrària a l'anunci s'ha pogut veure fins i tot a la Wikipedia en anglès. Van editar diverses vegades la definició de Whopper perquè la frase que recites Google no fos tan afalagadora. Una operació internacional coordinada per l'Europol ha acabat amb una important xarxa de creació de malware informàtic. S'han detingut 3 persones a l'estat espanyol i 2 al Regne Unit. S'han fet escorcolls a Santa Perpètua de la Mogoda, a Les Palmes i a la ciutat britànica de Liverpool. Els detinguts haurien creat craters, que són eines per modificar l'aspecte dels virus perquè no siguin detectats com a sospitosos pels programes antivirus. Aquestes eines s'haurien promocionat i comercialitzat a través de fòrums de pirates informàtics. Les eines es feien servir per distribuir troians de control remot i keyloggers o portes d'endarrere per agafar el control total de l'ordinador de la víctima, fent malbé o robant tot tipus d'informació privada, incloent-hi l'obtenció de les contrasenyes del correu electrònic, xarxes socials o banca en línia. Les tarifes es basaven en el recompte d'infeccions aconseguides i es pagaven en bitcoins. També parlem del nou estàndard de Bluetooth que està a punt d'arribar. Té 4 vegades més abast, fins a 300 metres, el doble de ràpid, 2 megabytes per segon, i pot enviar senyals fins a 8 vegades més de pressa que la versió 4.2. Tot això està pensat per l'Internet de les coses. En el cas dels telèfons mòbils, aquest nou estàndard permetrà a dispositius com el Galaxy S8 de Samsung emetre música en 2 canals diferents, per exemple, en els auriculars tant de l'usuari com de la persona que l'acompanyi. A falta de dispositius que s'aprofitin d'aquesta tecnologia, està per veure si els beneficis són tan amplis com s'han anunciat i, el més important, veure com afecta tot això a l'autonomia de la bateria. Instagram ha llançat el nou Instagram Direct, el servei de missatges directes que la xarxa social va crear el 2013 per plantar cara a WhatsApp, passa a integrar les fotos i vídeos efímers de la mateixa interfície, permetent així converses més divertides i visuals. El contingut de curta durada apareixerà ara al costat dels missatges de text i les publicacions que s'han compartit al feed perquè els usuaris puguin comunicar-se de tu a tu en el mateix fil de missatges. Aquesta aplicació és només per a gent rica, va assegurar el 2015 Evan Spiegel, el CEO de Snapchat, i va afegir: no vull que s'expandeixi per països pobres com l'Índia i Espanya, cosa que no ha agradat gens a molts dels usuaris de la xarxa social de contingut efímer i que ha complicat aquests dies les relacions públiques de l'empresa. Aquestes declaracions del CEO de Snapchat s'han conegut ara per un conflicte que va tenir la companyia amb un treballador procedent de Facebook que només va durar 3 setmanes en el seu lloc de feina a Snapchat. Ara, la demanda que l'extreballador va fer a Snapchat i que conté aquesta informació s'ha fet pública. I acabem parlant de Microsoft, perquè ha llançat la Creators Update, la nova actualització de Windows 10, que posa una mica al dia alguns apartats del sistema operatiu i que inclou algunes novetats, com una nova versió de Paint. Aquells acostumats a fer servir el Paint per a petits muntatges o per fer captures de pantalla es trobaran que ara està pensat també per tractar imatges i per fer petits esquemes en 3D. Un altre programa que sembla haver millorat és Edge, el navegador que substitueix l'Explorer i que, segons dades oficials, gestiona millor la bateria dels portàtils que Chrome o Firefox. Ara també és possible fer streaming de videojocs de forma més senzilla i Windows és més compatible amb Xbox. Finalment, s'han implementat eines i opcions per a dispositius de realitat augmentada. I fins aquí la secció de tecnologia i oci digital d'aquesta setmana. Fins la propera! I used to know you better than anyone. Now I don't know you at all.
You used to keep my secrets, shallowest to the deepest. Now I got someone else to call. Just 'cause I don't make a thing about it, don't mean that I'll never think about it. 'Cause I do. Just 'cause I learned how to live without you, don't mean that I ever really wanted to. I miss you. You don't care. Guess I just don't know what to say. Don't know if you remember that night in late September. For me, it feels like yesterday. Just 'cause I don't make a thing about it, don't mean that I'll never think about it. 'Cause I do. Just 'cause I learned how to live without you, don't mean that I ever really want.
Segon bloc del Supermatí d'avui, després d'escoltar Josep Lluís Vidal, que com cada setmana ens porta les últimes notícies relacionades amb la tecnologia i amb l'oci digital. Ara falten 10 minuts perquè siguin les 9 del matí. Tenim temps encara de posar-li una mica més de música el dilluns 18 d'abril del 2017. I ho farem recuperant una cançó del productor Avicii que en la seva versió més recent han versionat aquesta banda de casa nostra i que... Escolteu-la, escolteu-la.
Ja fa temps, no oblidat, quan les ombres van marxar i l'animal de dins sortia a jugar.
Són els Doctor Prats.
I cara a cara, amb la por, vam aprendre la lliçó i amb llàgrimes guardem ara els records. Un dia el meu pare em va dir, la joventut se'n va i agafant-me fort va continuar. Tindràs un cor bategant segons el que has viscut. Quan tinguis problemes jo hi seré. I un dia deixaràs enrere el món. Viu una vida que recordis. I m'ho explicaves quan sols era un infant. Aquestes nits no moren mai. Les nits no moren. Encén el llum i fes-te el fort i amb les estrelles escriu el teu nom. Vas dir-me, pots anar molt més enllà, pots creuar terres i mars, jo et guiaré i sempre et podré ajudar. Un dia el meu pare em va dir, la joventut se'n va i agafant-me fort va continuar. Tindràs un cor bategant segons el que has viscut. Quan tinguis problemes jo hi seré. I un dia de...
no moren mai. El supermatí d'avui, els Doctor Prats, estem a punt de tancar el programa d'avui. I el programa d'avui el tanquem com cada dia fent un últim repàs a les notícies de casa nostra.
Tot el que necessites per estar al dia al supermatí.
Satisfacció a l'hostaleria per una bona Setmana Santa, Toni Sellas.
Bon dia. La Federació d'Hostaleria de les Comarques de Girona qualifica de desbordant la Setmana Santa pel que fa a l'afluència de visitants i l'ocupació, que en algunes poblacions de la Costa Brava ha superat el 90%. El bon temps, el calendari, la recuperació econòmica i la inestabilitat de països competidors són factors que expliquen aquests resultats. El sector preveu un dels millors estius de la darrera dècada.
El president de la Federació d'Hostaleria, Antoni Escudero, considera que ha estat una de les millors setmanes santes dels últims anys i ho vincula al bon temps i a la recuperació econòmica. Tot i això, el president dels hostalers gironins alerta d'uns preus molt ajustats que donen poc marge de benefici. Escudero també apunta que els conflictes d'alguns països de la riba mediterrània, com Turquia o Tunísia, poden haver beneficiat les comarques gironines. La Selva Marítima és on més s'ha notat l'afluència de gent, mentre que a l'Empordà l'ocupació ha estat bona, però similar a l'habitual per Setmana Santa.
Són les 8:54 minuts. Els càmpings també els hi ha anat força bé.
Un altre sector que ha viscut unes festes amb una alta ocupació han estat els càmpings de les comarques gironines. Els bungalows han arribat al 90% d'ocupació i les places d'acampada s'han mogut a l'entorn d'un 80%, una xifra alta en comparació amb altres anys.
El president de la Federació de Càmpings, Miquel Gotanegra, ha destacat la recuperació del turisme autòcton. A més, també ha posat de relleu l'aposta del sector per la qualitat dels establiments, amb l'objectiu que el turisme valori el càmping com una proposta que va més enllà d'una estada econòmica a l'estiu.
Mobilització a Palamós contra la venda d'apartaments de luxe a la Pineda d'en Gori.
Una immobiliària ha posat a la venda 48 apartaments en aquest paratge natural situat prop de la Fosca. Els habitatges encara no estan construïts, però l'empresa ja els ven per preus a partir de 300.000 euros. Fins i tot ofereix visites als interessats. La promoció consta de dos edificis d'estil contemporani, amb jardins privats, dues piscines, pista de tenis i pàdel. Els apartaments més exclusius són àtics amb terrassa privada. Un grup de veïns contraris al projecte s'han mobilitzat per intentar evitar que s'hi construeixi. I han començat una recollida de signatures. Amb tot, el projecte s'ajusta al Pla d'Ordenació Urbanística Municipal.
El POUM es va modificar l'any 2008 i llavors l'Ajuntament va arribar a una entesa amb el propietari del terreny. Segons l'acord, pot edificar la part superior, la més pròxima a Sant Esteve de la Fosca. El consistori insisteix que només es podrà construir en aquest espai, on ja hi ha altres edificis, i recorda que amb la modificació del POUM es va aconseguir que la part costanera de la Pineda d'en Gori, per on passa el camí de ronda, passés a ser terreny municipal.
Són les 8 del matí, 56 minuts. Jutgen una metgessa de l'Hospital de Palamós per un error de diagnòstic d'un pacient que va morir.
El cas d'un pacient que va morir per una dissecció aguda d'aorta que no li van diagnosticar a temps ha arribat a judici. L'acusació particular, exercida pels familiars del difunt, demana una pena de 3 anys de presó i 5 d'inhabilitació per una doctora de l'Hospital de Palamós, a la qual culpen de la mort del pacient per no haver-li diagnosticat a temps la patologia que patia. Es dona el cas que la mateixa metgessa ja la van jutjar per la mort d'un germà del pacient que ara ha mort.
En aquell cas, també per un error de diagnòstic per no haver-li detectat la mateixa anomalia cardíaca que també va acabar provocant-li la mort. Llavors, la justícia la va absoldre. El fiscal qualifica els fets d'una falta i proposa que la metgessa sigui condemnada a pagar una multa de 720 euros i a indemnitzar els familiars del pacient mort amb 45.000 euros. L'acusació particular l'acusa d'un delicte d'homicidi imprudent en el marc de la mala praxi professional i demana que la indemnització sigui de 110.000 euros.
8:57.
Supermatí.
El judici d'un home de Palafrugell que va matar el veí del mateix replà ja té data.
L'Audiència de Girona ha fixat pel 12 de maig el judici pel cas d'un home de Palafrugell que el 5 de juliol del 2014 va agredir mortalment un veí del seu mateix replà amb qui mantenia una mala relació. El fiscal sosté que els dos veïns tenien una relació d'enfrontament des de l'any 2009 i que s'havien denunciat mútuament fins a 14 vegades. Com a conseqüència, segons detalla el Punt Avui, el fiscal manté que l'acusat va prendre la decisió de posar fi a la vida del seu enemic. La mitjanit del 5 de juliol del 2014, els dos homes van protagonitzar una altra discussió.
La disputa va començar a la porta del domicili de l'investigat, que era a casa amb la seva esposa. Durant l'enfrontament, l'agressor va entrar al seu pis, va agafar un ganivet de 22 centímetres de llargada i les dues armes de foc, i va sortir al replà. Aquí es van barallar i l'acusat li va clavar presumptament el ganivet 3 cops al braç dret i 3 més al coll. La víctima va quedar ferida. Segons el fiscal, l'agressor ho va aprofitar i li va disparar un tret que li va causar la mort. El fiscal demana 23 anys de presó per un delicte d'assassinat i un altre de tinent tinença il·lícita d'armes. També demana que indemnitzi la mare i els germans de la víctima amb un total de 350.000 euros pels danys morals ocasionats.
I acabem la reconstrucció en 3D d'Ull Estret, convidada als congressos internacionals de Cleveland i Bologna.
La reconstrucció virtual en 3D de la ciutat ibèrica d'Ull Estret ha estat convidada a participar en el Congrés de Patrimoni i Tecnologia Museums and the Web a Cleveland i la Conferència Internacional sobre l'Estudi Arqueològic de les Ciutats de l'Antiguitat Kainua a Bologna. El comitè del Congrés Museums and the Web ha seleccionat la reconstrucció en 3D de la ciutat ibèrica d'Ull Estret com una de les propostes a incorporar al programa en l'apartat de Demonstrations.
Fins al 21 d'abril també participa en la Conferència Internacional Kainua organitzada per la Universitat de Bologna. El projecte 3D Ull Estret permet al visitant viure l'experiència de recórrer els carrers d'una ciutat ibèrica de fa més de 2.200 anys. El responsable del Museu Arqueològic a Ull Estret, Gabriel de Prado, destacava a Ràdio Capital que és una iniciativa pionera.
Realment és un projecte bastant innovador que es basa en conceptes com el Magic Box, la caixa màgica o altres conceptes que s'han aplicat en altres llocs del món, però que per primera vegada a Catalunya i podríem dir que arreu de l'estat espanyol s'utilitza en patrimoni cultural per poder ensenyar com era aquesta ciutat.
El projecte va ser realitzat gràcies al programa Patrimoni en Acció de la Generalitat i la Caixa i ja s'ha presentat a altres festivals dedicats a patrimoni cultural.
Fins aquí el resum de l'actualitat a casa nostra. Aquestes i altres notícies les trobareu al nostre web radiocapital.cat i també les rebreu a través del newsletter que us enviem cada migdia. Que tingueu un bon dimarts. Adéu-siau.
Acabem amb el temps, Martí.
Avui esperem una jornada força assolellada i amb alguns núvols, sobretot a primeres hores del matí. Les temperatures es mouran entre els 22 graus de màxima i els 7 de mínima. I de cara al dimecres creixeran algunes nuvolades més intenses i notarem la baixada de les temperatures.
Gràcies per seguir-nos. Tornem demà a les 8. Adéu-siau.